els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions, benvinguts a una edició més de l'Obra Cartes de Ràdio Estel. Estem preparadíssims per començar a llegir cartes, d'aquestes cartes que ens omplen, que ens ensenyen, que aprenem de totes les lletres que gent anònima i gent famosa també, doncs, a dia d'avui hem pogut recopilar. En la tasca d'aquest cerca cartes, i tenim a la Isabel Blasco i a la direcció, el Jordi Carretero, i qui ens acompanya avui és l'Oriol Casals, d'una banda. Oriol, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt content de ser aquí un dia més amb tu i amb l'altra persona que ara descobriràs.
Doncs mira, si vols, tu mateix,
No, tu, que escolta, això d'estar aquí assegut de convidat està molt bé, m'agrada molt.
Nosaltres hem de dir que trobem a faltar l'Oriol Casals, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però així tenim la gran sort a l'Obra Cartes, que encara el tenim aquí, que ens ajuda en aquesta tasca.
Per mi és un regal que em convideu i compartir unes estonetes amb els oients de Ràdio Estel, que també els trobo a faltar molt, però que, bueno, la vida, ja sabem que a vegades ens porta per aquí, ens porta per allà, i recuperar aquestes estonetes amb els vells amics, doncs és realment una gran celebració per mi.
Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, però és que Joan Trias, què tal, Joan?
Bona tarda, lletraferits. Anava a dir, no us baralleu, ara.
No!
A veure, qui et presenta? El Joan, doncs ja és... és que no cal ni presentar-lo, no, Joan? Ja ets una obra de cartes més.
Jo encantat de ser una obra de cartes més, si em voleu, i sempre que em vulgueu, per llegir aquesta meravella de cartes que ens esperen un dia més aquí,
Doncs sí, perquè avui ens arriba una d'aquelles cartes exemplars, no? És una d'aquelles cartes que se li ha de donar el sentit, perquè, clar, depèn de la interpretació, nosaltres aquí a l'Obra Cartes sempre ho diem, no? Perquè nosaltres donem la nostra interpretació. Això no vol dir que aquesta carta s'hagi escrit en aquest sentit, sinó que cadascú li dona la interpretació que vol també, no sé si estareu d'acord, però a través de l'experiència de cadascú, no? Que pots donar aquesta visió dels fets o una altra visió. Avui, però, arriba aquesta carta. És una carta, com dèiem, exemplar, una carta que escriu una mare, Toni Hammer, que es defineix a mi... Això m'ha fet molta gràcia. Al principi m'ha costat d'entendre-la, però després l'he comprès. Diu, la mare que mai va voler aquesta feina, no? Referint-se, doncs, que potser ella no tenia aquest sentit maternal, no sé si estareu d'acord, però de cop i volta, mira, va tenir dos fills amb poca diferència i és a l'ofici de la seva vida, no?
L'ofici de ser mare.
Exacte.
L'ofici de ser mare. No volia el treball. Això, la veritat és que em va costar una mica d'entendre quan em veu enviar les cartes, però perquè després no sembla pas que sigui una persona que no tingui esperit maternal ni al contrari.
Ans al contrari, no?
Ans al contrari,
exacte. Molt, molt basada a fer-ho.
Però en tot cas, la vida a vegades ens porta això, no? Que coses que potser no, en principi no esperàvem o no buscàvem, ens arriben. I ens arriben, les acollim, i a partir d'aquí sorgeixen, doncs, potser, o sí, que capacitats que no esperàvem ni de nosaltres mateixos, no? Ens descobrim, ens redescobrim a nosaltres mateixos amb aquelles coses, amb aquelles situacions que ens porta la vida.
A mi em va passar una mica el mateix que l'Oriol al veure aquesta carta, i vaig veure la mare que mai va voler aquesta feina, i vaig descobrir que la mare té tres blocs, que treballa,
exacte,
que té dos fills, vaig dir, bueno, quina feina, no vol. I llegint la carta sí que ho vaig entendre.
Doncs ja hem pogut donar alguns dels trets característiques d'aquesta carta que llegirem tot seguit, perquè us pugueu fer una idea. Aquesta carta, doncs, la va publicar aquesta mare, Toni Hammer, a la seva filla, una carta adreçada a la seva filla Lillian, en la que demana, a la que ella, doncs, li explica o comparteix amb la seva filla aquest sentit de que no ha de demanar disculpes, no? Que no ha de sentir-se com malament, no? De tenir una personalitat pròpia.
Clar, aquesta és la lectura més de fons, no? Jo crec que aquí la carta té aquest punt que primerament sobta, que és aquest títol, no? La carta de la mare que demana a la seva filla que no es disculpi. I primer de tot, el que penses, dius, ostres...
Alerta, eh?
Exacte, de què va aquesta mare? No, és que avui en dia, escolta'm, els pares aquests que defensen amb tot en els fills, no? I dius, no, compte, perquè té trampa aquest títol.
Té trampa.
I potser jo no el descobriria encara, sinó en tot cas diem que aquest títol que diu la mare que demana a la seva filla que no es disculpi, i que això en principi moralment ens sembla que ai, doncs que té trampa, i descobrim, anem a descobrir quina trampa té, si us sembla.
Doncs vinga, nosaltres anem a escoltar aquesta carta adreçada d'una mare, adreçada a la seva filla.
Estàs escoltant l'Obre Cartes a Ràdio Estel. A la meva filla. No et disculpis quan algú ensopegui amb tu. No diguis sento ser una molèstia. No ets una molèstia. Ets una persona amb pensaments i sentiments que mereix respecte. No t'inventis excuses per no sortir amb algú amb qui no vulguis sortir. No li deus a ningú una explicació. Un simple no gràcies ha de ser acceptable. No et disculpis per ser qui ets. Sigues valenta, audaç i bella. No et disculpis. No li donis voltes a què pots menjar davant de la gent. Si tens gana, menja i menja el que vulguis. Si vols pizza, no et demanis una amanida només perquè els altres estan al voltant. Demana la maleïda pizza. No et deixis els cabells llargs per fer feliç a una altra persona. No facis servir un vestit si tu no vols. No et quedis a casa perquè no tinguis amb què sortir. Surt amb tu mateixa. Tingues experiències amb tu mateixa i per tu mateixa. No continguis les teves llàgrimes. Plorar vol dir que estàs sentint alguna cosa que necessita sortir. No és una debilitat. És ser humà. No somriguis perquè algú et digui que ho facis. No tinguis por de riure de les teves pròpies bromes. No diguis sí per ser cortès. Digues no perquè és la teva vida. No amaguis les teves opinions. Parla i parla i fes-ho en veu alta. Has de ser escoltada. No et disculpis per ser qui ets. Sigues valenta, audaç i bella. No et disculpis. L'Obre Cartes, un programa de cartes.
Doncs déu-n'hi-do, Oriol, aquesta primera trampa d'aquesta carta d'una mare demanant a la filla que no es disculpi amb la meravellosa veu de Mercè Raga.
Escolta'm, això mira, només ens ha faltat allò, el rac-rac de quan obres la carta abans, allò, sentir allò del paper, com s'estripa el paper, allò... I llavors sentim la veu de la Mercè Raga.
Era la primera sorpresa.
No. Eres tu la mare.
Era jo la mare, Per això he començat amb aquesta força, no? Sabent, no?, el que deia, el que volia escriure. No, jo no era jo la mare, però he tingut la gran oportunitat, el nostre director, doncs, ens em va donar l'oportunitat de poder llegir aquesta preciosa carta, cosa que vaig accedir de primeres.
I ha estat molt ben llegida, ho hem de dir. Joan, estem d'acord o no?
Aquí hi ha hagut un silenci sepulcral, mentre sonava la carta.
Doncs no sé, podeu començar a opinar. Bé, de fet, ja, perquè puguem fer una mica la idea, aquesta carta va tenir molt de ressò. El text es va compartir gairebé 8.000 vegades, i té més de 10.000 interaccions a la pàgina de Facebook i 689 comentaris. Perquè clar, és que la carta dona molt de sí. I començàvem amb aquesta premissa, no? El fet d'aquestes dues interpretacions, com bé ens apuntava l'Oriol abans de començar, no? El fet de que potser algú la podia llegir, podia malpensar i dir, bé, això és aquesta típica mare d'avui en dia, que el que vol és molt educar o el que sigui, i realment hi ha una altra interpretació. Ara us ho deixo a vosaltres.
Jo crec que l'autora ho va posar amb tota la malícia. És a dir, el nom, el títol aquest està justament per cridar l'atenció i un cop tens ganes de dir què vol dir això, no? Doncs a partir d'aquí t'està donant un missatge. I quin missatge t'està donant? Jo crec que és un missatge que va dirigit a totes aquelles persones que demanen permís per viure. aquelles persones que és allò que entren, que sembla que han entrat a la vida o estan això que trucant a la porta com li dius, pot passar, eh? I dius, com? T'han portat aquí, i tant que es pot passar. Però hi ha persones, i atenció, mirem-nos a nosaltres mateixos, en quants moments a la vida no hem estat en un grup, en un espai, allò una mica de com demanant permís i disculpant-nos per ser allà ocupant el temps i l'atenció dels altres, no? I bé, evidentment no s'ha de demanar permís per viure, ni per ser, ni per tenir un lloc que hem d'ocupar com a, amb la mateixa dignitat que tots els altres, no? Crec que la invitació i el missatge de la carta és aquest.
Absolutament d'acord amb l'Oriol. No sé si recordeu una carta que vam llegir aquí l'Obre Cartes d'una noia que va anar a una tenda i la mare donava les gràcies per l'atenció rebuda de part d'aquella dependenta, no? D'aquella tenda. Doncs m'ha donat una mica la sensació de que les dues mares s'entendrien molt. És una mica aquesta idea. És més, la mare no ho diu, però jo crec que ho deixa molt implícit. Si tens rareses, dona gràcies per tenir-les, aprofita't de les teves rareses. No, no t'avergonyeixis de ser com ets, que és el que deies, Oriol?
Sí, a més, una altra de les coses que surten a la carta o en el missatge que hi ha de fons és, o aniria destinat a nosaltres i a tothom, quan necessitem el reforç dels altres i acabem fent allò que complau als altres en lloc de allò que realment volem fer, no? En lloc de... O sigui, o passant d'alguna manera trepitjant els nostres propis interessos. Per tant, a vegades hem de fer coses per complaure els altres. Bé, si estan d'acord amb els nostres interessos, si estan d'acord amb allò que creiem, amb allò que som, fantàstic, però si no, doncs no, evidentment.
Però fixeu-vos també, m'agradaria afegir, fins i tot amb les maneres de parlar, perquè fa un temps, ara potser ja no es diu tant, però aquest fet de dir amb el seu permís, no? Demanant permís, per com en la línia que apuntaves, Oriol, no? De fins i tot respirar, no? Moltes vegades que has de demanar permís per tot, no? És una mica... Hi ha el fet de només la manera de parlar que tens, no?
És allò, eh?
I en altres cultures,
és allò de trucar i escolta,
tot,
perdoni que el molesti. I una de les primeres frases que diu aquesta mare diu, no ets una molèstia. Ja està, no ets una molèstia. Primera cosa que ens hauríem de posar en el xip, no som cap molèstia. En un cert moment pot ser que necessitem demanar alguna cosa o que ens atenguin, etc. Però perdoni que el molesti. A veure, aquí hi ha també coses d'aquelles del llenguatge de cortesia, una mica, no? D'un llenguatge, doncs, de relacional que ha estat, doncs, potser... a vegades potser sobrevalorat en alguns moments o que ens ha... ubicat a vegades en una situació una mica això de menys tenir la pròpia dignitat. Quan és una cortesia, allò que dius perquè tothom se senti bé, doncs pot ser agradable o pot ser correcte. Quan és una cortesia que acaba sent allò una cosa de menys tenir-nos i de no donar-nos valor, doncs no. Un exemple, aquí en un dels primers paràgrafs, la mare li diu, no t'inventis excuses per no sortir amb algú amb qui no vulgui sortir. No li deus a ningú una explicació, un simple no gràcies ha de ser acceptable. Quantes vegades, en lloc per dir un sí o un no, donem mil explicacions si pensem que la resposta que estem donant a l'altre no és la que espera, no? És com allò de dir, oh, mira, no, però és que volia que no sé quantos, mira, sí ho faré, però és que no sé... Dius, no, gairebé de fet és evangèlic, no? Allò de digues sí quan és sí, digues no quan és no. També ser senzills, no? I també claredat de, en un cert moment, si una cosa no et ve de gust de fer-la, doncs tranquil·lament, l'altre ha de comprendre i si no, ha d'aprendre que tu...
Acceptar també alguna cosa que tu no vols escoltar.
O sí, a vegades no pots estar disponible perquè senzillament tens una altra prioritat amb el teu temps o amb les teves energies, no?
Jo torno a agafar el teu Oriol i torno a agafar les teves últimes paraules, quan parlaves de cortesia. Fins a quin punt aquesta cortesia i per tant aquesta carta mal entesa pot provocar el que molts criticaven d'aquesta carta i és que generi poca empatia respecte a l'altre. És a dir, fins a quin punt sí que hem de demanar permís i fins a quin punt no, fins a quin punt sembles maleducat o no. Un simple gràcies no ha de ser acceptable, deia la carta. Jo hi posaria no hauria de ser acceptable. I canvia molt el significat.
Aquí jo diria que l'empatia Clar, és com tot, eh? Si ens passem a l'extrem, potser doncs, podríem arribar a desempatitzar de la situació dels altres.
Però... Per això et dic la carta malentesa.
Exacte, per això et dic que la primera empatia, en tot cas, l'hem de tenir amb nosaltres mateixos. És a dir, quan jo sóc conscient, si empatia vol dir patir amb l'altre, és a dir, posar-nos en el lloc de l'altre i ser conscient de les seves emocions... Què no hauríem, com no hauríem d'empatitzar nosaltres amb nosaltres mateixos? És a dir, ser conscients internament del que estem sentint i obrar en conseqüència? Quantes vegades apaguem les nostres emocions, allò que estem sentint davant d'una situació per complaure els altres perquè no ens atrevim a fer el que, no, el que potser realment faríem? Dius, bueno, llavors aquí amb qui no estem sent empàtics? Potser amb nosaltres mateixos, amb el nostre jo més interior, no?
De fet, Oriol, deixa'm-ho preguntar, perquè ja que anaves per aquí, amb quina frase estaries més d'acord? Amb la que tu deies, que és no t'inventis excuses per no sortir amb algú amb qui no vulguis sortir, o amb no et quedis a casa perquè no tinguis amb qui sortir?
Mira, aquesta m'agrada. Aquesta frase, bueno, estaria d'acord amb totes dues, però aquesta justament també l'havia subratllat, aquesta de no et quedis a casa perquè no tinguis por, ai, no tinguis amb qui sortir.
És molt més interior, trobo. És molt sí. Més amb tu mateix, que és el que deies ara. Eh?
Sí, però aquí hi ha un tema de veure com em veuran els altres. Si me'n vaig... I això... Jo crec que ens atrevim tots a sortir a passejar sols, ens atrevim a fer moltes coses, però, per exemple, una cosa que a vegades hem parlat amb els amics, allò de dir, ostres, és que anar al cine sol sembla que ets el penjat de turno que no té ningú amb qui anar, no? No tens ni un trist amic que t'acompanyi al cine. I recordo haver parlat a vegades amb algun amic o amiga de dir, escolta, tu, i ara ja... No, és que abans m'estava d'anar a veure una pel·lícula perquè em feia com cosa anar sol al cine.
I deixa'm-ho dir, és magnífica.
Clar. Llavors, però fixa't el que diu, a continuació d'aquesta frase que ens proposava Joan, o que ressaltaves, que diu, no et quedis a casa perquè no tinguis amb qui sortir, i llavors li diu, surt amb tu mateixa.
Genial.
Ja està sortint amb algú, amb tu mateixa. Quant de temps passem amb nosaltres mateixos?
Descobreix-te. Eh?
Exacte. Per tant, dret a... estar sol, també, quan, i a fer el que vulguis sol, sense que què diran de que em semblaré un penjat o una penjada. No.
És que aquí has donat una mica la clau, no?, podríem dir, de la carta. Què diran? Ens ha d'importar, a veure, en la justa mesura, no?
En la justa mesura.
En la justa mesura, en el sentit de no facis servir aquell vestit si tu no vols, no et deixis els cabells llargs per fer feliç a una altra persona, no? No tinguis por a ser... tu mateix, no? A forjar la teva pròpia personalitat, no? I és un punt de confiança que li dona la mare a la filla.
Que això no voldria dir faig el que vull i passo dels altres, del meu entorn. No, vol dir, escolta, quan jo en consciència sento que vull fer una cosa i que l'entorn m'està dient no, ara no pot ser, o ara potser valoro que fer això portarà problemes al meu entorn i per tant decideixo fer-ho, però ho faig conscientment, no perquè he anat anul·lant els meus desitjos, el meu jo mateix, no? Sinó perquè amb consciència penso o sento que he de fer això i que si el meu entorn em porta cap a un altre lloc, doncs ho revaloritzo per també empatitzar, per també estar al voltant d'acord amb el meu entorn, no? Bé, jo crec que... No, res.
Jardí.
No, ja està. No, és que xerro molt, digues una cosa, Joan.
Estem aquí per escoltar
totes les vostres opinions,
oi tant? Però mira... No,
és que jo tinc molta corda quan no d'allò...
No, ja està bé. Senyal
que
la carta...
Escoltant.
Exacte. I per què
després estem... Us n'explicaré, no acabarem sense que us expliqui una anècdota de la cortesia.
M'ho apunto, eh? Vinga. Escolteu, no, i hem de dir als oients també, perquè la ràdio també és explicar tot el que... Clar, perquè la ràdio ens esteu escoltant la veu, però és que si ens veiéssiu les cares quan escoltem tant a l'Oriol com al Joan...
O quan director, t'escoltem els altres a tu.
No, és algo màgic, d'aquí la màgia de la ràdio, no? Joan, volies apuntar alguna cosa, no?
Jo volia apuntar volia obrir un camí diferent i és qui millor per dir-te tot això que la persona que més t'estima, la teva mare. Una persona que et coneix. De fet, la persona que més et coneix, i quantes vegades no hem sentit aquelles mares, no, que ens han dit no et coneixeré jo, que t'he parit. Doncs és això. I a la vegada ser sincer i poder-te dir no et refis de ningú més que tu, i t'ho dic jo, m'has de creure per aquest fet, perquè sóc la teva mare i perquè ningú et voldrà més bé.
Clar, i en aquest sentit també el que tu comentaves, et voldrà el més bé, no? I com apuntàveu també a l'inici, que pot semblar poc empàtica aquesta carta, si fas aquesta lectura més estricta, no? En el sentit estricte de les paraules, que fins i tot pot donar la sensació de ser una mare que doncs educa la seva filla d'una manera, fins i tot deien, desagradable, no? I que faci créixer una persona ruda, una persona seriosa, però és tot el contrari, no? És tot el sentit que nosaltres almenys interpretem d'aquesta carta.
Jo diria que és tot tendresa.
Li dona llibertat,
carta.
No? Més que res li obre les portes a ser lliure,
a ser lliure,
ella
exacte, a ser lliure i a ser ella mateixa. De fet, algunes dels exemples o de les coses que puntualitza, a mi em fan esfereir una mica aquest paràgraf o aquest fragment en què diu, escolta'm, menja, no li donis voltes a què pots menjar davant de la gent. Clar, això potser és que és molt americà, també, no? No sé si aquí realment arribem a aquests extrems d'estar patint, com de dir, ostres, no menjo pizza perquè pensaran que és que m'estic engreixant o que, etcètera.
Penso, Oriol, que és la filla i poder estar en aquella edat, i tots hem patit aquella edat influenciable.
Sens dubte.
I per tant menjo pizza perquè tothom menja pizza i poder a mi no m'agrada, però cal sociabilitzar d'alguna manera, no?
Sí, però aquí hi ha, fixa que diu, si vols pizza no et demanis una amanida només perquè per les altres persones que estan al voltant, no? O sigui, aquí està dient, no és que no et deixis, no et deixis portar per aquelles coses de menjar això no és no per temes de dieta. Jo crec que aquí està connectant justament amb aquest tema de la imatge, no? I a mi em venia al cap quan vaig llegir aquesta carta per primer cop, recentment, i això és real, amb una activitat amb nois i noies de secundària en què havien d'escollir un propòsit per aquest any nou. I moltes de les noies, un dels propòsits que posaven era senzillament aprimar-me. Un dels meus objectius, un dels meus propòsits, noies de 12-13 anys, un dels meus objectius per aquest any, un dels meus propòsits, quan se'ls hi ha explicat allò de dir, escolta'm, busqueu una cosa que us agradaria, alguna cosa que us doni felicitat per aquest any. Evidentment sortia molt el tema de que treure bones notes, sortir eren per l'edat, doncs és una de les coses que els hi tocava. Però moltes diferents noies van a un dels seus objectius primordials per aquest any o dels seus objectius per el 2018 era aprimar-se. I dius, però escolta'm, no és això. No és això.
En tot cas,
el teu objectiu ha de ser estar bé amb tu mateixa, estar bé amb tu mateix, estimar-te i apreciar i valorar tot el que tens. I no aquesta preocupació, no? que acaba sent per edat, per cànons de ball, etc. Doncs això se'ns va ficant al cap, i aquí la mare li està dient, escolta'm, menja el que vulguis i deixa't estar el que diguin, sigues tu mateixa, no et disculpis perquè et ve de gust menjar una pizza i no una amanida.
12 i 13 anys, deia, al segle XXI encara esclaus de la bellesa. Encara no hem evolucionat, encara pendents de cànons, eh?
Jo diria, no sé si encara o fins i tot més, perquè justament amb la força que tenen, l'accés a la imatge que tenim...
ara més que mai, no?
Veiem, clar, veiem moltes més imatges que les que potser van veure els nostres besavis en tota la vida, no? I en un any potser en veiem moltes més. Llavors, clar, tot això encara reforça més quins són els cànons que s'han de seguir d'alguna manera, no?
Doncs aquesta carta que li escriu, que estem repassant avui aquí a l'obra Cartes de Radio Estel, Toni Hammer, aquesta mare que li escriu a la seva filla Linian, a mi també m'ha cridat l'atenció, no sé com ho veieu, nois, però el tema de també es desprèn una intel·ligència emocional per part de la mare, que vol transmetre a la filla, no continguis les teves llàgrimes, plora, vol dir que estàs sentint alguna cosa, que necessita sortir, no? No és pas una debilitat, és ser humà, que és la paraula clau, no?
No et disculpis per sentir, li està dient. No et disculpis per sentir el que la teva emoció t'està dient.
Això és una tonteria molt gran que fem, eh? No et disculpis al cap i a la fi per ser sincers amb un mateix.
I per plorar, per, Joan,
per si tinc,
no?
Dolor, plorar, sí. Exacte.
A vegades ens plorem i ens disculpem. Ai, perdó, no vull que em vegis plorar.
I si
no?
Una cosa em fa gràcia, riure fort. I no passa res.
Exacte.
És allò que estem sentint. Mm-hmm. I ens està dient això la mare, trobo.
Exacte, sí, totalment d'acord. Totalment d'acord.
Aquesta visió positiva està bé, clar, està molt bé riure, no? I que ens ho passem bé i que siguem feliços. Però és que el fet de plorar també potser ens pot portar la felicitat, no? És aquest bloqueig que tenim i que hem de deixar sortir.
Quantes vegades hem parlat, o havíem parlat en el de cap i de nou aquí a Ràdio Ràdio Estel, sobretot el tema de les emocions, de ser conscients de les emocions i deixar-les expressar, no? I expressar-les. Justament per haver-les bloquejat culturalment, doncs moltes dels problemes que, o de moltes de les situacions a vegades que ens costa pair el dia a dia venen justament per no haver donat aquest espai a les emocions. Sortosament tot això està canviant culturalment també, no?
No, i se'ns estan acabant els minuts, però jo vull reservar uns minuts per aquella anècdota que a l'Oriol se li ha escapat un somriure. Mira, una de les paraules...
D'aquells maliciosos, eh?
Mira. Que, a veure, tenim uns minuts reservats.
Mira, hi ha un fragment de la carta que diu: no diguis sí per ser cortès. Vale? I això a casa... quan algú, allò que hi ha una invitació, sabeu? Allò quan anaves a casa d'algú i et deia, ai, et deien a casa sobretot, si t'ofereixen unes galetes, home, no diguis que sí, o no, almenys no ho diguis a la primera, no? Que sembla que vas allà afamat, que sembla que vas d'allò i tal, no? Bé, doncs resulta que un senyor d'un poble d'Aragó, un senyor absolutament anònim, però jo ho sé per una senyora que, de la família que viu, que va viure allà de petita, i que una persona del seu poble, que es deia no sé com de nom i de cognom, es deia Chegoyen, el senyor Chegoyen, deia una frase d'aquestes que s'ha anat transmetent, i quan va arribar a casa la fem servir moltes vegades.
Ah, sí?
I la frase és una mica forta dit així, però penso que és molt simpàtica. Què diu? Cuando te ofrecen una cosa, acéptala a la primera. Diu, porque si te la dan de corazón, se alegrarán. Y si no, se joderán.
Veus?
Però és una gran veritat. Si realment t'estan donant una cosa d'acord, escolta, doncs accepta-la, perquè s'alegraran de que la...
Més alegria sentirà qui te la dona.
Exacte. I si no... t'ho deien per compliment, mira. Doncs mira, que es fotin.
Per tant, ben trobada, aquesta frase,
res,
ben trobada.
No demanis perdó per acceptar una cosa, a la que t'estan convidant. Doncs, si me la dones, me l'ofereixes, gràcies.
Doncs, nois, amb aquesta gran anècdota i amb aquest gran aprenentatge d'avui, esperem que també hagueu gaudit com ho hem fet nosaltres. Us emplacem al proper Obre Cartes a reveure, i gràcies tant a l'Oriol Casals com al Joan Trias.
Fins la propera.
Fins la propera.
I el nostre director, el Jordi Carretero, i la nostra cerca cartes, Isabel Blasco. Que vagi bé.
L'Obre Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.